S'has mencionat diverses vegades, eh? Té una fixació, perquè hi ha uns dies que no devia passar gaire bé, perquè ho ha mencionat diverses vegades. Hem tingut el moment Julián, als 9:57, by DJ Pablo Iglesias, i finalment la frase és de l'amic Màrius, que sempre li notem una pressa cap al líder de la dreta moderada espanyola, el senyor aquest que venia de Galícia. Sort que en Feijó era el moderat. Es va plantar a Madrid i va llançar el barret de moderat al foc. Ser moderat no vol dir parlar fluixet o a poc a poc.
Tres coses que vull comentar. Tres. La primera, segons diu el periòdico, confirma el que vam dir aquí al Món RAC1, ja fa abans de Nadal, que és que el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona serà Daniel Cirera, que aquí ho vam comentar ja fa temps, que era el preferit de la direcció, que és una mica regreso futuro, perquè havia estat al PP fa molts anys. Segona, que el restaurant de Màlaga, que em pregunten alguns oients que com es diu aquest restaurant de Màlaga, és un restaurant de Màlaga, la curiositat és que tu seus a la taula i van cridant els cambrers els plats que van portant
el tintero.
El tintero. Molt bé, conseller. Es nota que menja bé. El tintero està al costat del mar. I la tercera, que ens perdoni Pablo Iglesias per aquestes bogeries. Jo cada tant entrar l'escolto a les nits amb l'Aimar Bretos, amb la Carmen Calvo i amb el García Margallo. Que penso, quina tertúlia més tranquil·la, més reposada, i aquí al matí, o sigui, a la tarda va a los teatros del canal, i al matí està aquí al Teatro Coliseum amb la Jaula de les Loques. Sí. Però bueno, escolta'm, no nos lo tengas en cuenta, don Pablo.
La nit va entrenar.
Sí, efectivament. No nos lo tengas en cuenta. Pablo Iglesias, una abraçada molt forta. Cuida't molt.
Una abraçada molt forta.
Gràcies. Màrius Carol, gràcies, eh? Perquè, Teresa Cunillera, fins la setmana que ve. Miquel Samper. Mònica Terribas, torna tu també, eh? Vinga, que vagi bé. Fins ara, Pere. 11:02, en breu aquí, Segurola, Rico, 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 i Joan Jou Pallàs, el Món RAC1.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 de gener a Terbalecto, una de les millors companyies de dansa d'Europa amb un programa per somiar. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual. Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es.
Aquesta temporada torna al versió RAC1 millor que mai.
Professor, molt bona tarda. Com estem?
Bé. Pues una mica sorprès, una mica... No preocupat, no, però una mica... No sé, trasbalsat tampoc, però molts canvis, molt... moltes coses.
Amb Toni Clapés i l'equip del Versió en plena forma.
Jo estic absolutament convençut, i no és que estigui jugant a l'optimisme, però jo penso, estic absolutament convençut de que perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi. És l'hecatombe absoluta. Vindrà aquí la remonta,
Torna el líder absolut de les tardes de 3 a 7 de dilluns a divendres.
Perquè això, evidentment, tenen un problema social brutal.
La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per, la, per aquesta situació.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Ah. 25
anys sobrevivint a l'hecatombe.
Brutal, absolutament brutal.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Són les 11 i 5.
Mari, us vol fer un favor, sisplau? Hola, Rico, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora, Jove.
Desaloje, desaloje.
Hola, Joan Jopallàs, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Hola, què tal, Santi Segurola? Bon dia.
Bon dia, muy bien.
Bon dia. Què passa?
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Bueno, què, escolta'm tu, mira, falta una hora per acabar el programa avui, 54 minuts concretament, i anem a parlar d'una notícia ahir que... El partit va ser, la segona part va ser molt desesperant, eh? Deixem-ho que ho digui. Com a espectador, per mi va ser molt, molt desesperant. Puc dir, mira, així ja us deixo parlar. Coses positives que vaig veure ahir. Araujo Christensen. Ter Stegen. En alguns moments puntuals, Ter Stegen, i després que va ser el millor partit de Griezmann amb el Barça, el d'ahir. Dit això, això també contrasta amb una altra cosa, que és que el Barça serà líder com a mínim 3 setmanes, això ho sabem segur, com a mínim 3 setmanes, i pràcticament el mes de gener el passarà líder, quan fa uns anys el mes de gener era el enero trágico, doncs serà líder, una, també pot ser tràgic, però de moment el gener com a mínim a la Lliga no ho serà, una, i després una altra dada que vaig veure que ho tuitejava el Joan Jopallàs i molt, 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 per mi és la notícia del cap de setmana, sens dubte, que és la primera vegada a la història que el Real Madrid va jugar sense cap jugador espanyol. I ho vaig veure que ho publicava el Joan Jopallàs i vaig pensar, hosti, és molt bèstia això, perquè hi ha talls de veus de Florentino Pérez dient que queria espanyolitzar el Real Madrid.
Hi ha talls de Florentino i hi ha talls de la presidenta de la comunitat amb una frase afortunada.
Aquesta? La Díaz Ayuso?
Sí, la Díaz Ayuso, que deia Madrid és Espanya i Espanya és Madrid.
Ja.
I sí, això és bastant extrapolable a la sensació de que el Madrid és el club d'Espanya per excel·lència, que ja no, que no ho discuteixo, eh? Però que resulta que, pel que sigui...
Mira, comencem per aquí. Ja, ara parlem del Barça, però comencem per aquí. Segurola és molt bèstia, això,
Es muy bestia, pero también es la realidad del signo de los tiempos, ¿no? Hay que decir que yo creo que el Madrid es la gran marca española, no solo del fútbol y del deporte, yo creo que en general. O sea, cuando Florentino llega a la presidencia del Madrid, llega porque sabe o piensa, desde luego, que el Madrid es la Coca-Cola de las marcas españolas, que por muy mal que estuviera en aquel momento... vende en el mundo como nada. Dicho esto, el Madrid con Florentino ha pasado por todas las etapas, de los galácticos, fichándolos uno a uno, extranjeros muy caros, luego de repente tuvo una época donde fichaba a Gravesen y a Pablo García. más tarde volvió, no hace mucho, hace 5 o 6 años, fichando jugadores españoles, recuperó a Llorente, a Ceballos, fichó a Marco Asensio, parecía que iba a hacer una revuelta hacia ese lado, pero no, yo creo que al final lo que le pide el cuerpo a Florentino es lo que le pide el hecho de que él quiera generar una Superliga, quiera generar un espectáculo que se vaya fuera de este país y que de alguna manera le conecte internacionalmente. ¿Y cómo se conecta internacionalmente con el mundo? Con los mejores jugadores del mundo, y si no le interesan los españoles, ¿por qué no hay? O porque venden menos, pues no lo hará. Ahora, la contradicción es cómo puede ser que la gran marca española, el símbolo por excelencia de este país sea capaz todavía de inflamar a los seguidores del Madrid. Y en el Bernabéu se ve con banderas españolas por todos lados y no hay ningún jugador español. Y durante esta temporada lo normal es que solo haya habido uno. Y que además la prensa exija que los jugadores españoles del Madrid vayan a la selección cuando el Madrid no les da sitio en el propio equipo. Son esas contradicciones que el Madrid resuelve muy bien, porque no le altera, pero desde fuera te obliga a preguntarte qué sucede para que el relato del Madrid, por una parte, sea de una manera y por otra parte, sea de la contraria.
Pallàs.
A mi sí que em sembla una dada molt, molt significativa i em sembla una de les... Igual pot sonar una mica exagerat, però ara que farcim de notícies informatives cada dia i que hi ha per mi un sobreaccés d'informació... aquesta sí que és una notícia.
Per mi és una gran notícia.
A mi em sembla molt...
No ha passat mai a la vida. No,
és la primera vegada amb la història del Real Madrid que en un partit oficial de Lliga surten 11 estrangers i cap espanyol. I jo crec que sí que estem davant d'una tendència dels temps, portada a l'extrem en aquest cas pel Real Madrid, perquè és veritat que el futbol s'ha globalitzat i és molt difícil veure en els grans equips jugadors del propi país. Ja els casos més extrems són doncs això, PSG, City, tot i que juga amb algun anglès, però clar, el Madrid ha basat part de la seva història en vincular la identitat nacional amb el seu propi club, i això sí que per mi és un canvi paradigmàtic i no sé quines conseqüències pot tenir, pot no tenir-nes, igual estem aquí exagerant i l'obsessió de Florentino Pérez és obvi, que és crear la Superliga, i això evidentment doncs deixa en un segon plaç la nacionalitat dels jugadors, perquè el que interessa és vendre i tot el demés queda en un segon terme, però al mateix temps jo penso i reflexiono que el Madrid sempre ha tingut un jugador o un, fins i tot una lleva, com va ser la de Butragueño, que fixava una mica el vincle amb la graderia. L'últim gran exponent va ser, òbviament, Sergio Ramos, que ara està al PSG, però hi ha Casillas, hi ha Raúl, hi ha Juanito. O sigui, la història del Madrid, un recorregut per la història, sempre va... passa per segons quins noms propis, i carregar-se això, aviam, jo crec que té riscos perquè quan les coses vagin mal dades, aquesta dada que a la premsa de Madrid crec que se li ha donat poc recorregut, perquè no interessa, suposo, perquè hi ha un control, i ja sabem, ara no descobrirem aquí la sopa d'all si diem que el Florentino Pérez té un control bastant potent de tots els mitjans de comunicació i del discurs que s'hi dona, però clar, aquest tipus de fets poden suporar en moments de crisi. No sé si arribarà aquesta crisi que estic dient, esportiva parlo, però aquest tipus de coses sí que poden suporar si les coses no van bé. És que no hi ha relleu, és que no hi ha cap nom espanyol a la vista que pugui substituir els noms que he dit, i això desnaturalitza en certa manera un club que ha viscut sempre d'això, i que la seva propaganda ha passat moltes vegades per això. El minut 93 de Sergio Ramos, a l'esperit de Juanito, etcètera, etcètera, això no t'ho pots inventar, i això s'ho han carregat. I jo crec que té bastanta... Per mi té molta repercussió. És una notícia que és molt bèstia, perquè canvia la història, el paradigma del que havia sigut un club que és el suposadament el més gran d'Espanya.
Què dius, Miguel Rico?
Bueno, perquè amb aquesta notícia innegable, perquè insisteixo, no ha passat mai des de l'any 1902, que crec que va ser la fundació del Madrid, tenim el Barça líder del campionat, que només li ha fet 6 gols en tota la temporada a la Lliga, em refereixo 3 en un partit que va ser al Camp del Madrid, i que els números són absolutament impecables i haurien de reflectir un joc que probablement no veiem o veiem a contagotes. Per exemple, el primer temps d'ahir. El primer temps d'ahir, en el que és perfectament legítim que els aficionats de l'Atlètic de Madrid es preguntin com és possible que el seu equip, amb bons jugadors, amb tan bons jugadors, necessita que li facin un gol per començar a jugar a futbol. I per l'altra part tenim l'equip antagònic, que és el Barça, que també és legítim que els seus seguidors es preguntin com és possible que cada vegada que fas un gol deixis d'atacar i concedeixis la iniciativa a l'equip contrari, que és el que va passar a partir del minut 21 o 22 ahir del primer temps, que fins al final, i exceptuant 2 minutets del segon temps, el Barça va anar totalment al remol de l'Atlético. És cert que l'Atlético va apretar molt, però va tenir molt poques ocasions, però en va tenir prou, perquè ara podríem estar explicant perfectament que el partit va acabar empat a un. Partit fàcil d'escriure la crònica. Ahir m'imaginava, perquè amb una ratlla i mitja, una línia i mitja o dos, pots donar-li la volta a tot el contingut, perquè el que estava passant era realment inexplicable, perquè si diuen que el Barça guanya 2-0 al minut o 3-0 al minut 20 de la primera part, no passa res i el partit s'ha acabat. Si et diuen que l'Atlètic ha empatat a un, tampoc. Si et diuen que l'Atlètic li ha aconseguit donar la volta 2-1, també tu arribes, també ets capaç de creure. Sí, de fet, sí, sí. I de fet, tens aquesta sensació de si marca l'Atlètic malment.
Sí, sí.
Bueno, però la realitat és que el Barça, doncs, a diferència de l'any passat, és líder. Tres punts d'avantatge sobre el Madrid. Ja et dic, només ha perdut el partit de Madrid. Ha guanyat 7 partits fora de casa.
Bueno, clar. Si
li porta 14 punts a l'Atlético de Madrid. L'any passat, en aquestes alçades de temporada...
L'Atlético de Madrid, ahir, deixa'm dir una cosa...
Estàvem patint per si es classificaria per la UEFA. Ara, què li podem exigir al Barça? Que jugui bé a futbol? Sí, li podem exigir, però jo crec que a llarg plaç. I és més, a curt plaç, amb això de les victòries del Barça... I els internacionals del Madrid passa una mica mateix. El mateix, els del Barça, el que ara volen és que el Barça guanyi de qualsevol manera la Lliga, i els del Madrid veure si poden guanyar la Champions amb 11 senegalesos.
I ja va passar una cosa que també, si em permet que ho digui, que és que aquí no sé si el Santi i el Joan just estarien d'acord o no, ahir va haver un moment que, si jo sóc seguidor de l'Atlètic de Madrid, m'emprenyo com una mona amb el Xolo Simeone. Quan ahir l'Atlètic de Madrid agafa la pilota i comença a jugar, té uns jugadors amb un talent que en lloc de jugar, si en lloc del Xolo Simeone te l'agafa un entrenador amb que sap jugar de mig camp cap endavant, el toc, és que ahir l'Atlètic de Madrid va haver moments que dic, jo ja a la primera part, però sobretot a la segona, dic, fotran un gol i acabarà el partit 4-1. Què et va semblar, Santi?
Bueno, el debate sobre Simeone, para mí, que no, dentro del Atlético de Madrid, quizá ha crecido un poco, pero no tiene mucho sentido. Digamos, el Atlético de Madrid es simeonista, se ponga como se ponga el personal. Cuando ganaba 1-0 y si jugaba los partidos atrás, a veces con dos contragolpes, a la gente le parecía muy bien. Y ahora, digamos, se preocupa porque el equipo está más lejos del Real Madrid y del Barça que hace 2, 3, 4, 5 temporadas, pero en realidad yo creo que el simeonismo, después de 10 años en el club, ha calado de tal manera que no se le discute. Lo que pensemos nosotros, o desde fuera del Atlético de Madrid, de las posibilidades que tiene el Atlético de Madrid para jugar bien, que son muchas, no tiene nada que ver con cómo le ve el Atlético de Madrid. Primero, porque el impacto de Simeone en el club ha sido enorme. En realidad ha sido el personaje que ha sacado al Atlético de Madrid en una situación de postración y lo ha llevado donde está. Y eso, para el público del Atlético, funciona en la cabeza extraordinariamente bien. Y yo creo que en ese sentido... Simeone se irá del Atlético de Madrid cuando la cuerda esté ya tan rota que no le importe marcharse, pero no tengo la sensación de que la posición de Simeone dentro del Atlético de Madrid sea la misma que los que estamos fuera pensamos de cuál debería ser la relación del Atlético de Madrid con el juego. Eso, a la gente del Atlético de Madrid, habrá algunos que se quejen, pero en general no hay debate por ese lado.
Joanjo.
No, sí, aviam, estic d'acord.
Perdona, un moment. Santi, i del tema del Barça d'ahir?
Pues te voy a decir lo que a mí, desde fuera, creo que la gente del Barça salió ayer con un doble pensamiento. Por un lado, la satisfacción de estar en cabeza del campeonato, que no es poca cosa, pero por otra parte, la constancia, además absolutamente radical, de que este no es un gran equipo ni se lo parece. Este es un equipo al que le falta encarnadura, le falta empaque, quiere hacer buena letra, pero cuando quiere hacer buena letra le dura la gótica durante 20 minutos, 25 minutos, no es consistente, y ayer me pareció todo sorprendente, o sea, me pareció absolutamente increíble cómo terminó el equipo. El equipo terminó con una alineación con Sergi Roberto, que apenas ha jugado esta temporada, y la temporada anterior tampoco mucho, casi nada, de medio centro, sí. Que sí a la derecha, tres centrales, más Koundé, con Marcos como tercer central. No lo sé, Rafinha pasa del 4-4-2, más o menos, con Gavi sosteniendo el medio campo, a pesar de que el Barça lo estaba pasando mal. Coloca Rafinha en un 4-3-3 que no se sostenía tampoco, y me dio la impresión de que nada está seguro en el Barcelona, de que todavía estamos en momentos de experimentos. Claro, eso se lo dices al equipo que va líder, pero la sensación, yo creo, del aficionado del Barça, es que este equipo todavía está cogido con pinzas.
Va, amic Pallàs.
Sí que és veritat que hi ha certa falta de relació entre els números del Barça i les sensacions que transmet. O sigui, el Barça ara mateix és primer de la Lliga, porta 35 gols a favor i 6 en contra. 6 en contra és molt poc.
3 en un partit.
I al Bernabéu, sí. O sigui, si la pregunta és el Barça està recuperant estatus, a Espanya sí. O sigui, és a dir, a Europa encara no, és evident, perquè va quedar fora de la Champions League, però a la Lliga l'objectiu s'està complint. És a dir, el Barça està recuperant jerarquia a la Lliga, ara ja és candidat, es pot dir sense por equivocar-se, ha guanyat el Metropolitano, que és un camp difícil, però és veritat que és una mica com Dembélé. El Barça és molt fidel a la imatge que transmet Dembélé, que és capaç de decidir-te el partit d'ahir, de tenir bons minuts i de sobte de desorientar-te. I el Barça és una mica això. Ahir va fer uns primers 25 minuts molt bons. Molt bons és molt bons. Dominant el partit, movent-se molt, molt ràpid, dinàmic, marcant gol, però després és veritat que desorienta perquè el veus patir molt. Jo el que destacaria del Barça d'ara és precisament aquest pujar el nivell defensiu. Em sembla que Araujo, Christensen, Koundé poden ser la base d'una defensa de futur molt fiable, amb Valde a l'esquerra. A mi em sembla que això per aquí es pot construir. Al mig del camp, això ja és molt particular meu, crec que o el Barça aposta per De Jong de mig centre o que prengui una decisió ja.
Correcte.
Perquè em sembla que estan marejant un jugador que abans del Mundial de Qatar deixa una petjada com a mig centre espectacular, espectacular, i ara tornem a posar-lo, que si de segundo pivote, que si no, no sé, que es decideixin ja, però crec que s'ha de fer, perquè a més Busquets sembla ser que marxa a final d'any o es queda per 6 mesos, que prenguin ja la decisió, que sigui una o una altra, i davant, el Barça crec que s'ha equivocat amb dos fitxatges, i s'ha de començar a dir. El forat de Messi, que és un cràter descomunal, que particularment a mi em sembla que jo encara el pateixo, cada cop que veig a Messi amb la samarreta del PSG, doncs s'ha substituït amb Ferran Torres i amb Rafinha. Sí. I el tercer en discòrdia, que és Ansu Fati, continua sense aparèixer. Per què Dembélé brilla? Perquè els altres no hi són. No hi són.
Brilla és...
Aviam,
relatiu.
Tu series capaç de no posar Dembélé de titular en el Barça actual? Series capaç o no?
Sí, sí, seria capaç.
Sí? I qui faria alguna cosa? Qui regatejaria? Acceptant-te que Dembélé és desconcertant, que alterna jugades bones amb altres que el mataries, però digue'm un jugador que desequilibri a la plantilla del Barça A dia d'avui.
Jo tinc la idea de que el futbol del Barça necessita jugadors, el futbol que vol o aspira a fer el Barça necessita jugadors intel·ligents, que pensin, i per contra, i ahir es va veure en dues jugades consecutives, la primera va pensar Dembélé a l'àrea i li van fotre la pilota, la segona no va pensar i va fer gol. O sigui, paradoxalment, el que li interessa al Barça és que Dembélé, sobretot a l'àrea, no pensi. Perquè quan pensi s'equivoca sempre.
Però com veus a Ferran Torres? Com veus
veus a Rafinha? No. De tots els que has dit, que estic d'acord, que estan molt per sota del seu rendiment, avui, i en gran part pel partit d'ahir, que tenia moltes esperances, la meva preocupació particular és Ansu Fati.
Sí. Que el Barça ha intentat col·locar. Albert, col·locar no m'agrada gens, però que ha intentat, és a dir, no s'hi ha oposat. Perquè amb el tema Ansu Fati hi ha una obvietat, i escolta'm, i ja s'ha dit, i no estic donant cap exclusiva, però el Barça està preocupat per la recuperació d'Ansu Fati.
No, és que no.
I està preocupat, entre altres coses, perquè
l'Ansu Fati d'abans de la lesió i el d'ara és irreconeixible.
I se m'ha fet una cosa per un motiu. Perquè ha passat per mans d'alguns metges, i deixen dir que els últims que l'han agafat són l'entorn del que és el seu nou representant, que és Jorge Méndez.
Bueno, s'imposa la nova operació, i a la reunió on s'ha de decidir si supera o no està Jorge Méndez.
Correcte. I aquí ja tornem amb els merders mèdics, i Jorge Méndez, que fins fa uns anys era el gran prescriptor de Florentino Pérez, ara Jorge Méndez és un prescriptor de Joan Laporta. I Méndez mana. I Méndez és el representant d'Ansu Fati, el nou representant des de fa un temps d'Ansu Fati, i Méndez ha portat els metges portuguesos que ell ha considerat i els...
Bueno, no es va operar, bàsicament, que li recomanaven els metges d'aquí.
No, però l'han operat 3 o 4 vegades a l'Ansu.
Sí, però a l'última
no. Sí, a l'última no, la que van recomanar que s'havia de fer.
Jo insisteixo, és que a mi, particularment, molt preocupat.
I mira que va ser clau en el partit de l'altre dia, a la Copa, que va ser el jugador del gol, que ha dit, mira, això, encara que ho escrivia el Nolla...
Bé, però era contra l'Inter.
Més que res, que ell ha ensenyat la seva millor versió, l'hem vista, l'hem gaudida, hi ha hagut una esperança sobre aquest jugador superlògica, perquè era espectacular veure'l, i aquella versió no s'assembla gens a la d'ara. No sé si és una qüestió de temps, no sé si és una qüestió d'esperar... Però és obvi que ara no hi és. No hi és perquè no té espurna, no té... Bueno, no té... El veus i ahir va jugar 60 minuts i no el vas veure.
Sí. Deia, segurola?
Oye, con respecto a la solidez defensiva del Barça, no me la creo. O sea, es cierto que en la Liga ha recibido pocos goles, pero no creo que haya sido porque el Barça sea especialmente sólido defensivamente. Me parece que cuando se le ha apretado al Barça ha sufrido mucho, como ayer. Lo raro de ayer es que al Barça no le marcaran, no que saliera con cero goles. Y de hecho, las oportunidades del Atlético de Madrid fueron suficientemente altas como para vencer en ese partido. Para mí, Koundé en el lateral derecho no te arregla nada, o te arregla muy pocas cosas. Ya sé que está de moda colocar a semicentrales o a centrales de laterales o a laterales de semicentrales, pero me parece que la aportación por ese carril es muy, muy baja, y defensivamente tampoco te garantiza grandes cosas. A mí sí que me parece que Araujo es capitán general en ese equipo, pero que la defensa también tiene que rehacerse. De hecho, ayer entró Marcos porque ya el sostén defensivo ya no le llegaba la cabeza al cuerpo, al cuello, y tenían que sostenerse con el máximo número de jugadores porque lo que había allí no funcionaba. Y además, la prueba de que el sistema, de que la defensa no funciona, no pasa por España. El otro día en la Copa el Barça recibió 3 goles. En la Copa Europa le metió 3 goles el Bayern de Múnich, 2 el Inter en Milán, 3 el Inter aquí en Barcelona. Por lo tanto, si un equipo es sólido de verdad en todas las competiciones. Yo creo que hay un déficit también en fichajes, en buenos o malos jugadores fichados, sino qué tipo de jugador necesita el Barça para determinado tipo de posición. Y la prueba es que eso está indefinido. Marcos, que era un lateral, está jugando de central. Koundé, que era un central, está jugando de lateral. Todo es un poco raro. En cuanto a De Jong, yo creo que no va a ser medio centro del Barça, o no debería hacerlo nunca. Otra cosa es que él le encuentra una posición donde destacan por aquello que dicen que destaca, que es un jugador de ida y vuelta, que tiene tal, pues que lo haga, pero de alguna manera me parece que su etapa en el Barça está finalizada.
Són dos quarts de 12 i vull acabar amb un últim tema. Ahir hi havia dues pàgines magnífiques a La Vanguardia del tema de la Kings League que organitza Gerard Piqué. És un provocador en la seva vida privada, i és un poc, perquè hi ha hagut el merder amb Shakira, que si el nen ha de sortir o no ha de sortir en aquelles imatges. Clar, si plantegem que ha de sortir o no ha de sortir les imatges, plantegem-nos quan les criatures surten també en fotografies amb la seva mare a mig del desert, per exemple. No, a mi el que vaig veure allà el nen em sobrava, però bueno, és igual, perquè a més ho vaig mirar. Perquè a més ho vaig mirar, el que hauria de ser èpoques pretèrites, ara hi ha d'haver molta gent que se m'emprenyarà el que et diré, un torneig de veterans, s'ha convertit en un espectacle, i això és el perill del Gerard Piqué, que això és molt hàbil, però va fer un gir argumental. Va fer un gir argumental, i els que estem a favor dels girs argumentals, al cinema, per exemple, o les sèries, va ser bestial, que és descobrir qui és aquest enigma, jugador enigmàtic, que va sortir ahir amb una màscara d'esportista, de com es diu aquest?
Mexicà.
De lluita lliure, tot arrapat, i que, esclar, aquí hi ha, que evidentment sembla que tingui un cert sobrepès, que ell diu que és un jugador de primera divisió, que encara està jugant. És evident que quedaven descartats tots els que jugaven ahir la tarda, tots els equips descartats que jugaven ahir la tarda. Vaja, a no ser que estigués descartat pel seu club, que això no sé. Alguns deien que era Isco, uns altres parlaven d'Hazard, es va dir que podria estar Denis Suárez del Celta, que no és. I ara vaig a preguntar aquí a aquesta taula de boomers. Segurola, t'importa un raba això de la Kings League i tot això o no?
Totalmente. Me parece que es un producto más de la infantilización del fútbol y que forma parte de este paisaje superficial que sinceramente entiendo que le interese a la gente, como le interesa a muchos de los realities asquerosos que vemos en la televisión, pero a mí me deja más frío que un pescado.
Jo crec que no tinc la sensació de que vingui a competir amb el futbol. De fet, si no ve a competir amb el futbol, perdrà, perquè no té cap alçada a nivell esportiu. És un tema molt fronterer. Jo no el considero un tema d'esports. És més, o sigui, va entrar dintre de la secció d'esports perquè hi participen exjugadors, i això ens interessava resaltar-lo.
I a nivell mundial,
Però és entreteniment, clarament, claríssimament. No té res a veure amb l'esport d'elit. És una manera de que els adolescents, perquè això està dirigit bàsicament a públic jove, i té unes audiències i uns pics d'audiències espectaculars. Per tant, és pretesament infantiloide perquè va dirigit a gent infantil. És a dir, no té altres ínfules ni expectatives, crec jo. És negoci, és entreteniment, atreu al públic jove, i no té, jo crec que si el considerem des d'un punt de vista ens posem solemnes, i evidentment és un producte que jo no l'aguanto ni dos minuts.
Mira, parlant del 15...
Ni dos minuts, perquè em sembla una cutrada.
Però forma part d'un paisatge, que tiene que ver con la conversión del fútbol, que me parece muy bien que sea un entretenimiento, en un negocio del entretenimiento donde todo vale. Y eso está dentro y fuera del fútbol, incluido todas las tonterías que se van a hacer con el VAR, todas las tonterías que se van a hacer alrededor del tiempo real de juego, cuando se cambien y lo americanicen y tengamos anuncios y tengamos durante los parones de juego, todo este tipo de cosas que uno a uno puede decir, bueno, no importa mucho, pero cuando los ves todos juntos, y esa es la tendencia, están convirtiendo el fútbol en otra cosa. Eso es así, y me parece que Como me has preguntado, perdona, me has preguntado yo te lo digo,
estic
tanto com a Rico Ansu Fati.
Estic d'acord amb el que diu el Santi, però també i sóc jo també molt reaci als canvis en el futbol, perquè em costa, perquè suposo que tenim una edat, ens convertim en conservadors, volem mantenir l'espectacle tal com l'hem conegut, venim d'un mundial, hem tornat a disfrutar el futbol molt d'una manera molt a través de la seva essència, perquè al final veies la final del mundial i era futbol, però sí que tinc la sensació de que alguna cosa han de fer amb el futbol perquè segueixi enganxant a les noves generacions. Això per si mateix a nosaltres ens pot semblar repulsiu, ens pot crear i generar molt conflicte i dir això és una merda el que estan fent i etcètera, però és veritat que si, com és el cas meu, jo tinc dos fills adolescents i a un li agrada el futbol i té 17 anys, els hi costa molt retenir estar quiets i mirar un partit sencer perquè n'hi ha 70 a l'any. Llavors, a la final segur que la va veure sencera, però els partits els hi costa, i això és una evidència, és una evidència.
Mira, parlant de la Kings League, n'acaba de parlar Javier Tebas. Ah, imagina, clar, vull dir, és que el màxim representant de la Lliga de Futbol ha parlat de la Kings League i ha dit això.
Como si nosotros nos comparamos con Pasapalabra. Pasapalabra tiene mucha audiencia, el programa más audiencia que tiene Televisión de España. Sí, es pegado, es televisión en abierto, es en horarios diferentes, es un tema, pues todo es diferente. Lo único que parecemos es que hay un balón que meten unas porterías en un campo que es como el de la Liga Promesis. No más. El enigma, las, no sé, estas cosas. Yo, como circo, me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol, ¿no?
Ah, el problema es la forma como digo. Pero en el fons, al fons el que diu és que és entreteniment, t'està dient que no estem parlant d'un futbol gran, sinó un futbol més petit.
Amb una porteria molt gran, perquè hi ha més gols.
Perquè hi ha més gols, efectivament.
I que els presidents de cada club són streamers, que tenen milers i milers de seguidors, i la gent no està ni mirant els partits.
Mira, el Xavi Puig em diu, company de la redacció Esports, que és el nou pressingatge.
Bueno, no sé, jo el que sí sé és que hi ha dies que em veig gran, per raons òbvies, i hi ha dies, com quan surt aquest tema, que em sento vell. I fins al punt que he de confessar, sense cap problema, que això no està fet per mi, i que m'estimo més el torneig de Brunete.
No, dit això, permetem que et digui que hi ha una altra cosa que també ho empitjora tot, que és el calendari de la Lliga de Futbol. Tu ara agafes i dius, mira, tu ara vas a la Premier League, allà que no paren, no paren. Tu tens horaris definits ja, però in eternum, eh? O sigui, ja tens allà els calendaris. Mira, aquí, dimecres que ve, fins fa uns dies, no sabia l'hora. Però vull dir que la setmana passada, Madrid-València, a les 8 del vespre de dimecres. Dijous, a les 8 del vespre, Barça-Betis. A partir d'aquí, al cap de setmana hi ha Lliga, però ni el Barça, ni el Madrid, ni el Betis, ni el València juguen. Hi ha dissabte un Girona-Sevilla, un quart de cinc. Un Getafe espanyol diumenge a les 2 del migdia. Per tant, vol dir que els altres equips ja tenen un altre partit penjat, que ja jugaran. Però és que la setmana que ve hi ha Copa del Rei. I el Barça i el Madrid, i el València-Sevilla, no tornen fins aquí a dos caps de setmana. El Barça-Getafe no té dia ni hora. I l'Atlètic de Bilbao-Real Madrid tampoc té dia ni hora. Per què? Perquè depenen de la Supercopa.
Hombre, perdona, Jordi... estos calendarios no se pueden colocar, y los horarios, porque ahí ha habido un negocio entre la Federación Española, Piqué, la empresa de Piqué, Cosmos y tal, para llevarlos a Arabia Saudí, que jueguen cuatro equipos, que jueguen, digamos, en la forma más aproximada en la que quieren los organizadores, que es siempre con el Madrid y con el Barça, y los otros ya veremos. Entonces esto evidentemente forma parte de la industria del negocio, de lo que dice Teva, la industria del negocio, por la industria del negocio, y los negocios que se han hecho en este caso de la Federación y Cosmos han llevado a que ahora tengamos estos problemas, porque igual se puede jugar la Supercopa en otro momento, no lo sé, pero en cualquier caso depende de decisiones que se han tomado de forma digamos, un ver, poco, sí. No sé si responsables, pero en cualquier caso muy beneficiosas para el presidente y para Piqué.
A mi sembla molt més aberrant que es jugui una Supercopa amb quatre equips, que se l'hagin inventat un format nou que no té cap sentit, que es jugui a Aràbia Saudita, que jo he estat allà, i Qatar sembla Disneyland al costat d'Aràbia Saudí, en quant a sensació de règim opressor que ho notes mentre respires als carrers de Riyadh o de Lleida o d'on sigui, i una setmana allà, ja, al gener. Això sí que és una aberració, em molesta molt més això que la Kings League aquesta.
20 minuts i les 12 en punt del migdia. Ho deixarem aquí, ara li preguntaré a David Brock, que és bo que el primer dia li va agradar molt, i a Alejandra Palés, que parlarem també de televisió, d'aquí uns moments aquí al Món RAC1. Senyors, ens veiem molt aviat, perquè, escolti, això sona un no parar. Rico Segurola i Joan Llopallar. Fins la
setmana
que
faci.
Adéu, bon dia.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Prepares per encarar el gener.
Let's go.
Nosaltres fem que no et costi tant amb 4 dies sense IVA. Aprofita les últimes hores, perquè a Mediamarkt et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Corre a la teva botiga o entra ara a Mediamarkt.es o a l'app.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa, és l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
Començar l'any cuidant-te tu i a la teva butxaca? No tens excusa, perquè fins al 25 de gener a La Sirena tens un 3x2 en una gran selecció de verdures premium. Millor congelat, millor La Sirena.
Soc en Manel de Carglass. Les baixes temperatures i la calefacció poden convertir un petit impacte en una esquerda.
Platja Ramon.
Calefacció també. No t'esperis que es trenqui. Demana cita a Carglass.es i en 30 minuts t'ho arreglem.
Carglass canvia, Carglass repara.
Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra.
Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi? Doncs compleix també el propòsit d'estalviar i contracta l'assegurança del teu cotxe a Verti des de només 180 euros i estalvien revisions amb el manteniment il·limitat durant un any. Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC 1.
Armaris, mobles juvenils a mida, dormitoris, tot rebaixat a Fàcil Mòbil. Tindre-ho tot com a tu t'agrada és possible amb Fàcil Mòbil. Experts en la distribució d'espais. Rebaixes a Fàcil Mòbil. Demana'ns cita i anem a casa teva.
A facilmòbil.cat o al 682-674-599.
Comença l'any amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Bolero de Ravel.
Deixa't seduir pel seu ritme magnètic sota la direcció d'Andrés Salado. A més, Erickson Ruiz ens emocionarà amb el concert per a contrabaix d'Efraín Osher.
Divendres 20 de gener a la Faràndula de Sabadell i dissabte 21 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-12-0301 o a rentagarantizada.es.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
m'està explicant el Broc i la Palés. Falta, ara en parlem, eh? Falten 16 minuts per les 12. Tenim 16 minuts perquè el nen porta targeta de la família dient que té febre.
Ah,
el Bartolí.
Ah, per tant, vaja.
Aviam. Deixa'm preguntar-te, Broc.
Sí.
Perquè tu ets un... L'altre dia escoltava amb el Sort. Tu ets un devot de la Kings League.
I a més sóc un devot absolutament involuntari. És a dir, jo no pretenia ser un devot de... Però la setmana passada em vaig connectar influït per un personatge que tu també coneixes.
Ai.
I aleshores... No, és un altre. Ja t'ho explicaré. Vale. I aleshores em vaig enganxar i vaig quedar absolutament fascinat. I aleshores ahir, que era la segona jornada, vaig pensar, ja està, passat l'efecte inicial,
vale,
jo ja no m'enganxaré més. Però ahir, això de la Kings League va jugar amb un factor, que ara ho comentava amb tu i jo, molt telecinquero.
És que jo dic que el Gerard Piqué, en aquests moments Gerard Piqué s'està convertint en el nou Basile.
Sí, hi ha un punt Basile en
perquè
el fet de...
Perquè el gir d'ahir, jo vaig pensar, és més, jo em vaig connectar. Primer que porta el nen,
sí,
que a mi no em va agradar.
Sí, ja.
Li diré, a mi no m'agrada veure el nen allà, perquè penso que... Però, esclar, també et dic que l'altre es queixi, la Sequera es queixi d'això, quan ara em deia la Marc Ortuño, que l'hem vist ballar al TikTok amb la seva
mare. Sí, clar, l'exposició és...
Que l'exposició sí, 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 forma és part constant, de la batalla, no?, que tenen. I tal. Ara, dit això, quan a mi em surt dient que hi haurà... Primer, que aguanta perquè em va tenir enganxat.
Sí, sí, sí,
em va tenir enganxat. Aguanta fins les... Primer diu, un compte enrere.
Sí, sí, no.
I arriba al zero que dius, bueno, ara sortirà el nom del jugador de primera divisió.
És que per mi estem parlant d'una cosa, per la gent que no sàpiga, d'un jugador que es diu Enigma, que és un senyor que va amb una màscara d'aquestes com de lluitador mexicà,
sí,
que va amb els braços tapats i que no se sap qui és aquest jugador fins i tot quan juga. És a dir, a mi em va passar com tu, que jo em pensava que dirien qui era el jugador abans de jugar, abans de sortir al camp. I durant el partit tu no saps qui és el jugador. I aleshores, evidentment, això genera un efecte de... està pendent del que està passant, que potser sense això ahir jo hagués desconnectat. És a dir, a mi em va mantenir molt enganxat això, precisament aquest factor sorpresa d'un jugador que han sortit ja tota mena de rumors sobre qui podria ser, però que realment es juga molt amb aquest factor molt televisiu d'aguantar una cosa fins al límit, no?
Clar, parlàvem de qui és Enigma. Jo quan el vaig veure semblava més un jugador, un lluitador, que no pas un futbolista,
sí.
És més, hi havia un fotografia, perquè clar, el que ha generat això és que es creï un efecte de programa de Telecinco, que és qui serà, primer el temps va córrer 0-0 i va parar i van estar mitja hora més parlant, o sigui, ni compte enrere ni punyetes.
No, i que a més et diuen que és un tio que juga a primera divisió, però després quan el veu jugar penses, hòstia, si aquest tio juga a primera divisió, jo puc jugar a primera divisió.
Primer van dir que era Hazard pel sobrepès.
Sí.
Després va passar d'Isco, perquè fins i tot hi havia imatges de que era una mica...
Sí, Isco va ser el que durant molta estona... La
Garrell,
gent donava,
una mica Garrell.
Sí, llavors... donava per fet que... Després es va arribar a dir fins i tot Chimi Ávila, que és un jugador de l'Osasuna. I l'últim nom que ha sortit és un tal Nano Mesa, que jo confesso que no sabia qui era.
Nano Mesa.
Nano Mesa, que juga al Cádiz, i que en teoria seria aquest el jugador que
formaria. Nano Mesa. Que clar, com ho sàpiga el Cádiz, o no sé que tingui permís pel club, del club...
Entenc que com el Cádiz ja havia jugat, és a dir, si eres un jugador de primera que juga actualment i ja ha jugat en divendres...
Home, entres en un negoci, querido.
Et pots lesionar.
Home, i entres en un altre negoci.
Efectivament. Però com això, la Liga està ficada amb això...
Ah, sí?
Clar, la Liga, en teoria, hi ha un canal de Liga, no? O sigui, la Liga... Hi ha...
Bueno, doncs pues avui li he fotut una rebregada al Tebas, dient que és el passapalabra.
Sí, bueno, ja, però aquí la Liga tindrà alguna cosa a dir perquè ja, n'hi ha més jugadors a jugar això.
Bueno, però és que acaba de començar, veurem què passa aquí. També et dic que hi havia el Ciro López, el meu estimat Ciro López, de posar 600.000 espectadors i tal, no sé què, no sé quantos, i llavors 600.000 espectadors, tenint en compte que no pagues 150 euros com pagues per tenir tot el canal de Telefònica, per veure...
No, futbol, clar, i que no és tota l'estona.
I que no és només aquí...
No és tota l'estona, i que a més sumen l'audiència de tots els canals diferents, però el canal propi de la Lliga de Twitch, que és el que jo, per exemple, vaig connectar ahir, hi havia moments de 800.000 espectadors, és a dir que, evidentment, l'interès s'ha mantingut... Cosa que jo pensava que no passaria. Jo pensava que ahir...
Doncs que l'Enigma és un gran moviment.
Bueno, és una jugada.
Bueno, anem a la més alta televisió. Clar, tu cara me suena...
Alta, no sé.
Aviam, Alejandra. Tu cara me suena respecte Mediafest. Perdó, eh?
Això és la lluita que es va produir divendres.
Aviam. Què és Mediafest? Algú m'ho pot dir? Sí, home. Aviam, Alejandra.
Mediafest és com una espècie, jo crec que gairebé podríem dir spin-off de Sálvame. És un concurs que s'han inventat a Telecinco de gent famosa vinguda menys que surt a cantar acompanyada de cantants teòricament professionals i, pues, és, de fet, és com la seva versió del Tocara Més Suena.
Qui ho presenta, això?
Patiño.
Sí.
I l'altra dona?
I la Adela, que és la presentadora del Sálvame.
Ah, sí, l'altra, sí.
El tema és que a vegades no saps qui és més decadent, si el cantant o el famós.
Ah, efectivament.
Ah, sí, perquè aquí hi ha, aquí?
Clar, perquè aquí el que juguen és amb cantants. Dinash, per exemple. Dinash és un grup que tenim oblidat, que va ser en el seu moment, cert? Sí, van anar a Eurovisió i tot, i volien anar a Eurovisió, aquestes històries. I tu no saps en quin punt està pitjor si el famós, que a més és un famós de l'entorn Mediaset, que surt al Sálvame, que surt al Plomana Rosa, que surt on sigui, o el cantant que es presta a fer això, perquè, evidentment,
ho necessita. O sigui, necessita, no? Una de les parelles d'aquest divendres era Naïm Thomas, sortit d'Operación Triunfo, sí, i Ana María Aldón, exdona de
Jorge
Ortega Gano. O sigui que...
Ana María Aldón.
Sí, que la Maria Aldona és una de les estrelles de Mediaset.
Però això no va anar bé, eh?
Perquè tenia el Tocara Més Suena davant.
Ah,
clar,
el Tocara va com un tiro. Va fer, el Tocara Més Suena va fer pràcticament un 17% a Espanya i un 15% a Catalunya, que està molt bé.
Però això és una confrontació de formats bastant semblants, com diu l'Alejandra, però diguéssim que amb una perspectiva totalment o radicalment diferent, no? El Tocara Més Suena és professionalitat, gent que es dedica a l'espectacle i que es treballa a les actuacions...
A Tocara Més Suena s'ho prenen seriosament, sí. A Mediafest en cap moment ningú s'ho està prenent seriosament, excepte comptades excepcions.
Mediafest és lumpen, diguéssim que és, no?
Sí, mira, fixa't que, per exemple, va haver-hi algú que es va confondre y que es confona el Mediafest amb Benidorm Fest, escolteu.
Rosa López.
¿Cómo se llama este concurso? Es la pregunta favorita de Lidia Lozano.
¿Cómo se llama este concurso?
Sí. Este programa.
Nadie lo sabe, ¿eh? Nadie lo ha dicho bien nunca, tranquila.
Soy letrero.
¡Rosa!
¿Qué? Nadie lo sabe.
Ah, Benidorm Fest.
Benidorm Fest, aviam, Rosa López, estimada. Benidorm Fest és on va l'Oberson.
Rosa López, que anava de jurat.
Anava
de jurat i era la gran...
Anava de jurat del programa.
Sí, d'això. No sabia ni com es deia.
La homenatjada, de fet, sí, i van començar el programa, va començar molt malament, amb el peu bastant esquerre, perquè va sortir ella amb altres guanyadors d'Operació Triunfo cantant Europe's Living a Celebration, i allò va ser olla de grills.
Sí? Va ser un desastre?
Va ser un desastre.
Aviam, escoltem-ho.
Ha sortit Tocara Més Suena.
Espera.
Ainhoa canta la piedra, que no sé si va arribar a ser guanyadora.
Guanyadora de la segona edició, de l'edició de Beth, i que era una concursant molt propensa als conflictes.
Sí, i que va cantar fatal.
Fatal.
Aleshores és, Tocara Més Suena, com a programa de tele, perfecte, producció impecable, professionalitat màxima, el jurat interactua molt amb els... Ara, posats a anar a jugar en aquesta lliga... Jo sóc més de Mediafest, o sigui, a mi m'entra més al fang, m'entra més aquest tipus de desastres.
Sí, ja que ens hi fiquem, anem fins al fons i anem al fang, perquè després Tocara Més Suena té un punt cursi, vull dir...
I més com més previsible, en el sentit de que tot està com molt ben pautat i de que no hi ha...
Però saps, els divendres a la nit, la gent que mira la tele està molt bé.
Bueno, de fet, al final...
No, ja et dic, com a programa dos... és rodó. Ara, sí. com a lumpen, Mediafest... Sempre estem jugant una mica
a lumpen.
No?
És que ara em parareu d'una cosa que es diu...
Home, això és hardcore. Això
Pesadilla
és...
en el Paraíso a Telecinco.
Segona edició, que es va estrenar ahir.
Ja. Tira el tall 5, això no.
Creo que hay dos personas que han venido juntas.
Això és ahir, que es va estrenar ahir la segona edició.
La primera... No va anar malament, fer un 3 i mig.
Va anar millor que la primera. La primera edició es va moure amb un 10 aproximadament. Aquesta... ha anat millor, i evidentment hi ha un motiu. Maite Galdeano.
Ah.
Maite Galdeano és, per mi, el millor concursant.
Perdó, em podeu explicar de què va aquest concurs?
Això és una espècie de Gran Hermano, és una barreja de la Granja i Gran Hermano. Aleshores...
Sí, és que...
Bueno, al final, els programes de Telecinco sempre són el mateix programa.
Sí, efectivament.
No passa res. Vull dir...
La diferència és que aquí hi ha molt diferit i es juga molt amb coses ja gravades. que això evidentment accentua que puguis teledirigir una mica més els concursants, a banda de les gales en directe, que és el que vam veure ahir, i després que el càsting evidentment juga a buscar personatges que et donguin el joc televisiu que estàs buscant. I quan tu planteges a qui podem portar a un reality perquè ens doni glòria, moments de glòria, Maite Galdeano, Cheche, la papela del camión, la mare de...
Com Cheche, la papela
sí,
del camión?
Sí, perquè aquesta senyora era conductora d'autobusos a Pamplona. Sí. És la mare de Sofia Suescun. Sofia Suescun
jo em perdo.
Sofia Suescun és com el Messi dels realities. Ho ha guanyat tot. O sigui, ha guanyat tots els realities que
però
hi ha.
Quina edat té aquesta dona?
Sofia? Sofia en deu tenir 20...
Ah, sí?
25, com a molt. Sí, és molt jove, Sofia.
I la
25.
Mare és la Galdeano.
I la mare, coneguda perquè quan la noia li portava un nòvio a casa, que això diu la llegenda, ella primer havia de provar els nòvios.
Com provar?
Sí, per donar el vistiplau. És a dir, acabava raspallant-se els nòvios.
Perquè la quota qualitat.
Sí, 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 sí. I aleshores Maite Galdeano s'ha convertit en un dels personatges, per mi, icònics del Mediaset més caspós i que més ens agrada. És a dir, més underground. Això és una altra història. Maite Galdeano és juga amb una altra lliga. I ahir ja es va despullar. Cosa que tampoc és difícil perquè ho fa habitualment.
La mare o la filla?
No, la filla no hi és, la mare.
La mare.
La mare que està en aquesta granja reunida amb altres personatges, altres sospitosos habituals, com Pablo Sebastián, que era el pianista de parada.
Clar,
és que aquest càsting és meravellós. Després està Antonio Montero, que és aquest paparazzi, que tenia una reputació intocable fa anys, que estava al DEC. Antonio Montero és un paio que ha fet fotos al rei, a l'Edi Di, sí, que ha tingut una carrera com a paparazzi brillant.
El de
Vox, efectivament. Efectivament. Kiko Jiménez, que és un dels altres personatges d'aquests que es mouen l'ambient, aquest era el nòvio, exnòvio de la filla de Rocío Jurado. Glòria Camila, perquè ens entenem. Aquest va anar a Supervivientes, es va fer un nom a la illa... En fi, aquesta és la fauna que es mou en aquest... Però, evidentment, Maite Galdeano, que ahir es va aixugar el cul amb una fulla... Sí, és que ens donaran en aquests moments.
Perdona.
O sigui,
la senyora Palés està posant gairebé tan vermella sí, com jo.
No.
Jo sí, perquè és que em sembla tan al·lucinant el que m'estàs explicant.
Sí, o sigui, Maite Galdeano és una mina. O sigui, quan tu tens un reality i portes aquesta senyora, saps que no has de fer res, que no has d'apretar a ningú, que no has de...
Ella ho farà tot.
Ho farà tot,
perquè és que té tanta set li agrada, de sortir...
Li agrada la tele, li agrada les realities, li agrada l'escatologia, li agrada el sexe, o sigui, és que té tots els ingredients perfectes.
I qui més hi ha, perdó, és que m'has dit...
Hi ha aquests, que jo conegui...
Quique Jiménez...
Ja... Antonio Montero... Després està el fill de la... No sé si és actual encara, a parella de Terelu Campos, que l'han portat per això...
El fill
sí.
De la parella?
De Terelu Campos.
Com el fill de la parella?
O sigui, Terelu Campos té una parella.
Està amb un senyor.
La Terelu Campos té una parella? Ah, val.
Que té un fill.
Ah, la Terelu, vale. Sí. I llavors té un fill. I el fill va estar allà?
El porten perquè, evidentment, hi ha un lligam amb Terelu Campos.
Però, surt. Però aquest fill... Qui,
no, a més és un senyor que ningú sap qui és, perquè jo no sabia qui era. O sigui, i he hagut d'informar-me de qui és. Després hi ha una exconcursant de la Isla de les Tentaciones, que, evidentment, no sé qui és, perquè has d'estar... molt ficat en el món Tentaciones, per saber. I aleshores, evidentment, tot això són personatges secundaris. O sigui, això està fet perquè triomfi Maite Galdeano.
Clar, jo ara com parlo del concert d'Eufòria?
Bueno, és que la tele...
Que va fer un 15% de quota pantalla a Catalunya amb pràcticament 300.000 espectadors. Això és gravat o era directe?
Això és gravat. És el concert que es va fer el juliol, el 16 de juliol, i era una espècie de regal de Reis. Ah. El dia de Reis, i van retransmetre el concert al qual estava gravat a l'estiu. A mi em va sorprendre que funcionés, perquè realment aquest concert va ser fa molt de temps i perquè ja fa temps que va acabar l'edició, però déu-n'hi-do com va tirar. Vull dir que... Ja...
Encara funciona.
Vaig veure un moment... saps què em va sorprendre?
Que no
estava a ple el Sant Jordi.
Home, van ser 17.000 persones, de
sí,
públic.
Sí, el pas que hi havia moments a la pantalla que es veia zones que estaven...
Hi ha buits.
Potser sí. Perquè potser era el
perquè,
màxim
que havia... O potser perquè la càmera apuntava sí, cap a un lloc que no...
Però jo, que vaig anar al primer concert per motius laborals, he de dir que hi havia força gent, tot criatures, vull dir que al final el públic era...
Està bé, que és el que tocava, que és el que tocava.
I que TV3 va fer com un gran desplegament per fer una gran gravació.
Em diu el Poli Sobirà, que el realitzador, que estava ple. Potser és que vaig veure alguna cosa que
no tocava. I deixa'm citar només, a manera d'acabar,
El Víctor Endrina m'acaba d'enviar la foto de la Maite i de la Sofia.
Sí.
I és clar, la Maite ja amb el... Bueno, és que és clar.
La Maite Galdeano, de veritat. Si algun dia tens algun moment, alguna estona lliure...
No, no tinc estona lliure.
Dedica-li...
Sí?
Sí,
busca
sí,
millors
sisplau.
Moments. Millors moments i ja està, amb això ja ho tens
best
fet.
Best moments.
Sí, de veritat. És un personatge únic.
Val.
I només deixem citar, a manera de recordatori o de reivindicació, de la cabalgada de Reis que va fer 8TV amb Walter Capdevila. Walter Capdevila és aquest reporter del circ, del qual em declaro fan. Bueno,
i aquí en té un altre.
Bueno, veieu aquí el carbó, aquí sempre repartint carbó, eh? Apa!
Vaig veure un missatge del nostre estimat Santi Jiménez.
Sí, hombre, grande.
Que ho estava veient amb uns amics de Madrid i que estaven absolutament en xoc veient el que estava passant. I em diu, qui és aquest tio? I dic, home, aquest paio és Walter Capdevila, que és el reporter del circ, que ja ha tingut moments de glòria, sobretot amb el tema Piqué, i que, en fi, va fer una cavalcada alternativa.
La pregunta que ens hem de fer és... i ho resoldrem divendres, espero,
sí.
Què feia Santi Jiménez amb uns amics de Madrid veient la cavalcada de Reis de 8 Vecs, que tot
sí, pagades... Sí, no m'has atrevit a preguntar, perquè potser era una cosa...